Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és el programa Volta de Full, l'últim, per cert, d'aquesta temporada. El temps passa volant, per tant, he pensat dedicar el programa a repassar amb tots vosaltres les entrevistes que he fet a les associacions de Falset durant aquests mesos i que encara en falten moltes més. Donar les gràcies, això sí, per endavant, a totes elles per la seva disposició a explicar davant dels micros els seus començaments. El primer programa, que jo recordo, es tractava de festa. El vaig començar l'octubre del 2015. Vaig estar molt ben acompanyada. Era la colla gegantera i grallers de Falset. Va ser una xerrada molt divertida, amb la Marta i la Cristina de protagonistes. I parlant de passar-nos-ho bé, aquest enguany ha sigut un any així, jo crec que hem encetat el programa d'avui amb un bon regust de les últimes festes de Falset. Perquè aquí tinc una de les colles, diem-li associació, família, us podem anomenar d'altres maneres i vosaltres mateixos podeu posar-hi el mot amb què més us identifiqueu. Perquè estic parlant de la colla gegantera de Falset amb els seus grallers. Vull agrair a la Marta i a la Cristina la seva amabilitat a l'acceptar la meva invitació. Molt bon dia i benvingudes a Ràdio Falset.
Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse, bon dia. Gràcies.
Sou els primers invitats d'aquesta nova temporada de Volta de Full, perquè els gegants, més ben dit, els que ja han fet i fan que aquests cobrin vida i que últimament ens han regalat i han alegrat molt a tot el poble, tant a grans com a petits, heu sigut capaços de que gaudíssim plenament d'una de les nostres festes, juntament amb altres elements de festa, està clar, però enguany ha sigut, no sé, jo per mi, m'he sentit molt especial, molt identificada, sempre m'hi he sentit identificada, suposo que d'altra gent també. Però enguany ha sigut un any així com especial, no? Vull començar el torn de preguntes fent una mica de repàs de com vau formar la nova colla gegantera, perquè els gegants jo sé que fa 60 anys que i més, no? Però aquesta nova colla gegantera, aquest jovent, aquest tota aquesta canalla que puja...
Doncs mira, Montse, tot va començar el 2012, que ens vam reunir els que abans érem els petits de la colla, amb la nostra família, la Cristina, que sempre ens ha acompanyat. Sí, i vam dir, home, doncs d'aquí 2 anys els gegants fan 60 anys. Hauríem de revivar la colla i poder-los fer una bona festa. I bueno, doncs llavors ens vam corrent la veu i doncs vam agafar les riendes, per d'una manera, de la colla i llavors els... que abans la portaven, ens han donat suport per organitzar, per els dubtes que podem tenir...
Hi ha molta feina, no?
Hi ha molta feina.
O sigui, la gent no s'ho pensa, només se pensa que te poses dins els gegants, toques, els gegants ballen i punt, no?
No.
Hi ha feina darrere, clar. Perquè tu, per organitzar una festa al teu poble, tu has d'anar als altres pobles. Uh-huh. I clar, això que suposa temps de la teva vida... desplaçar-te, fer, organitzar-te amb els portadors i amb els grallers perquè tu puguis fer una gran festa al teu poble. I clar, has de sentir molt identificada si gegantera, perquè si no te cansaries el primer dia, doncs.
Clar, molta voluntat també i molta...
Sí, però és una cosa que enganxa, eh? Jo ho dic, la gent que ha vingut a provar, jo dic, m'agradaria provar de portar un gegant. Dic, vine amb una trobada i veuràs l'ambient, veuràs com se porta, com se balla i molta gent s'hi ha quedat. Per sort, la gent s'hi ha quedat i ens acompanya.
És la meva opinió, és molt diferent veure passar sis gegants que viure de dins una trobada, no? Amb la relació amb els altres geganters, relacionat, parlar, viure i ballar, és diferent. Bueno, a mi m'agrada més, doncs. No?
Clar, és molt maco perquè coneixes molta gent, voltes molt, veus Catalunya...
Al mes de desembre... del mateix any, 2015, va ser una mica revolucionat. Doncs no trobàvem el dia i l'hora adequada per gravar el programa. Va ser una altra colla, imprescindible a les festes de Falset. Per fi vaig poder lligar fils i la colla de diables d'en Pere Botero de Falset amb l'Adolf Pellejà com a representant va ser molt amable al parlar d'aquesta colla. Al principi d'aquesta colla diablesca, que no diabòlica.
Bueno, la veritat és que va ser un principi... puc parlar per mi particularment,
sí,
perquè
sí.
I jo de petit ja ve sortir els dimonis de l'encamisada i mentre l'altra gent pues, anaven amb els carros mirant cavalls, mirant això, pues, a mi em queda la baba mirant els dimonis. Val? Llavors, fruit d'això, vaig tenir oportunitat amb un amic, quan tenia 15 anys, anar amb els diables de les Borges del Camp a Badalona, amb una sortida que vam fer, que em van convidar per anar a tirar, i realment vaig dir, això és el meu, això s'ha de fer aquí. Llavors, bueno, va ser contactes amb el centre d'estudis, contactes amb l'ESBAR, i doncs anar contactant amb gent, i van ser anys de paciència, que ho veies més a prop, ho veies més lluny, però doncs finalment vam ajuntar un grup molt heterogeni de gent del centre d'estudis, gent de la Clavellinera, de l'ESBAR, que era el seu dia, i gent que no tenien cap afinitat, amics o el que sigui, i sí, van aconseguir crear una colla, sí, sí, va ser un esforç de... I d'aquella època guardo molt bon record perquè realment jo vivia com una il·lusió particular, però anessis on anessis a buscar recolzament, doncs ho trobaves i trobaves que tothom s'abocava doncs, a aquesta
això.
Idea. Sí, sí.
Està molt bé. I el nom de Pere Botero, per què? Perquè els trons...
Bueno, moltes colles adopten el nom del seu municipi, no? I deixen que et faci una puntualització, el nom que has dit no és ben bé així, ens diem Vall de Diables de Falset, que es consideren gairebé tots els Valls de Diables, però vam afegir pues, com a distintiu Colla d'en Pere Botero. D'on ve? Pues, simplement ve del carrer que tenim allà a la Vall del Castell,
va.
I com que als principis no teníem local ni res, pues, ens anàvem a trobar allà, perquè vam dir, pues, bueno, el Pere Botero és la llegenda també, o el conte, que,
el conte del
dimoni, pues, vam dir... Pues, ja està. Pues,
vale, veus, és una cosa que almenys jo no sabia. Perquè si Pere Botero, pues, bueno, ve de, quan tronava, o quan trona, dius, mira, les calderes del Pere Botero ja bullen.
Pues sí, sí, aprofitant que hi havia al carrer, pues, ens va fer gràcia.
Està
sí, pues.
Bé. La pirotècnia. L'art de la pirotècnia, cada vegada, va més, és més difícil. Qui us en va ensenyar o com n'hi vau aprendre?
Bueno, teníem la sort ja ho dic, vam comptar amb gent del centre d'estudis, que són realment els que van mantenir la tradició durant tots aquests anys, abans que es formés la colla, i ells ja en sabien. Llavors, doncs, també jo vaig tenir l'experiència doncs, del contacte amb els Diables Esborges del Camp, i quan això es va anar fent gran, que es va anar afegint gent, doncs vam tenir també el recolzament del Vall de Diables de Reus. Que són els nostres padrins i una mica pues, no es van acompanyar al nostre principi, però bueno, no té molt secret i és una cosa que també és molt delicada, vull dir, no,
és delicada de tot, sembla. I com més va més, no?
Com
ara
més va més
necessitem més permisos.
Sí,
o...
com més va més traves tenim, vam començar nosaltres doncs fent el tema de la tupinada, també vam intentar i introduir una nova tradició que sembla que ja hagi anat arrelant, i sí, al principi ho fèiem nosaltres i ho podíem fer perfectament, i ara doncs, en la nova normativa nosaltres no tenim permisos per poder-ho fer i hem de contractar una pirotècnia professional perquè
sí, jo em vaig fixar enguany a la festa major, la tupinada, doncs que clar, el que preparava tot allò era gent de fora, dic, aquí hi ha unes regles, no?, de conforme això és...
Sí, hi ha una normativa europea que ha limitat molt això i em sembla que doncs, som els països que per tradició ho teníem arrelat, el tema del foc, doncs, que és, hi ha com un permís especial, no?, per poder fer, però ja és difícil. Ja el simple fet de fer de diable ara implica que estigui registrat en un registre de Madrid i consti conforme has fet un curs.
Carai.
Un curs de formació.
Per a...
Jo quan vaig, el primer cop que vaig tirar, jo tenia 15 anys, ara és impensable que en 15 anys podessis fer això, o sigui, has de ser major d'edat, i llavors s'ha de certificar que has passat un curs. És un tràmit, perquè van anar doncs, tres membres de la colla a fer-lo, i amb això ja els donarà l'acreditació suficient com perquè ho traslladessin els altres membres. Els que ja són veterans... ja tot el que se'ns havia d'ensenyar ja ho sabíem de carrer, però, bueno, però ara els que entren nous pues, realment han de passar aquest curs.
Han de passar no? El curs aquest. Febrer, ja som al 2016. Aquí vaig continuar amb festa, perquè el nom de La Corranda té molt de ressò. El seu creador i director, Josep Ahumada, ens va donar una molt bona explicació d'aquesta gran companyia.
I que voldria que ens expliquessis, a grans trets, qui, què és La Corranda i què representa per a tu ser el seu, diem, creador, director.
Ui, mira, l'any passat vam fer el desaniversari i vam celebrar-ho amb un espectacle. I dins d'aquest espectacle la segona part era un documental, no?
Sí.
I llavors aquesta pregunta no me la van fer igual, però gairebé igual, no? I jo et dic que per mi, és el que vaig dir en aquell moment i ho dic ara i ho diré sempre, per mi La Corranda és llibertat. Mm. Llibertat, et dic, de dibuixar, de fer ballar la gent, de fer interpretar, d'expressar amb el cos i amb la ment coses i inquietuds que tots tenim guardades dintre. I La Corranda ha sigut un camí fàcil a poder explicar tu la teva manera de veure les coses, res més, amb tota i absoluta llibertat.
Sí, sí, és així, me sembla aquí que els seus bailadins, com les persones, ho veuen d'aquesta manera.
Clar, La Corranda no... Nosaltres celebrem 10 anys i en aquests 10 anys hem celebrat també la sort de tota la gent que ha passat per aquesta casa. I ha sigut gent molt peculiar. No hi ha un prototip de persona o un físic concret que nosaltres hem tingut o tenim. Nosaltres celebrem el fet de que qualsevol persona tingui el cos que tingui, tingui la qualitat que tingui i tingui la musicalitat que tingui, sigui capaç de, amb el seu cos, explicar-nos coses, res més. Llavors, celebrem que hi hagi hagut gent molt peculiar i molt variopinta que hagi apostat per aquesta manera d'entendre el ball i de manera d'entendre el teatre.
Perquè, clar, és que el teatre i el ball, vaja, jo ho considero així, és l'expressió sense parlar. És l'expressió d'una persona que no calen paraules. O sigui, si tu vols dir una cosa amb el cos, ho pots expressar.
Claro, i no hi ha cossos perfectes per fer teatre. Tu ets capaç de fer teatre i de sincerar i emocionar-te i fer emocionar. L'únic que has de fer és treballar-ho i triar quin és el camí més adient perquè algú que està baix al pati de butaca, que és mirant-te, ho rebi amb el mateix amor o la mateixa interès que tu hi tinguis, res més.
Mm-hmm. És transmetre.
Absolutament.
És transmetre. Molt bé. Quan et vas proposar formar un cos de ballet, t'imaginaves arribar tan lluny, Josep?
És que la Corranda no ha arribat en cap lloc encara.
Com en cap lloc?
No.
Jo per mi he arribat molt a lluny, eh?
Home, perquè som un grup de falset que hem fet cosetes i hem anat aquí, hem anat allà i sortim a la tele, però no ha arribat en cap lloc, bueno. No sé. Ha arribat lluny i tornem aquí, segur que avui parlarem tota aquesta tertúlia del mateix. Per mi ha arribat molt lluny, per tu, que ets la mare d'un dansaire, ha arribat molt lluny. Per una altra persona que està dins, ha arribat molt lluny. Però a nivell personal, jo a nivell personal estic absolutament satisfet. Vale? Res més. Lluny és molt relatiu. Nosaltres, el fet d'estrenar aquí a casa i omplir el teatre i que surtis i que la gent entengui el missatge i entengui que les coses se curren i s'intenten fer bé i la gent ho reconegui, ja has arribat lluny. No cal anar
amb
un gran teatre. No cal. No cal. És que cada manera de veure les coses és molt relativa. I la dansa, t'ho dic, nosaltres hem disfrutat molt ballant aquí a casa, moltíssim, i hem disfrutat molt prenent els nostres projectes fora d'aquí. Llavors, bueno, pues, ja és un és tot un èxit el que hem pogut fer. I sobretot l'èxit és el dia a dia, que ens ho passem bé.
Que s'ho passeu.
Això és el més lluny que podem arribar.
Perfecte. El mes de març és primavera. Aquí vaig pensar que començava a fer bon temps i que la gent s'anima a sortir al carrer. El Pau Ferrer va ser l'encarregat d'explicar-nos què fa el Club Excursionista del Priorat en aquestes contrades, pujant, baixant, en bicicleta i escalat. I amb aquella sort que ens acompanya... Sé que vau néixer com a entitat un 16 de febrer de l'any 2009 i llavors doncs, mos agradaria saber com va anar tot plegat?
que féssiu aquest club excursionista?
Bueno, tot va començar això el 2009 i vam ser un grup de 12 persones que veiem que feia falta una associació que això, que potenciés una miqueta tot el que posen excursions i totes les activitats de muntanya, sobretot per això, perquè estiguéssim, la gent estigués federat, perquè la gent anés a la muntanya amb seguretat. I, bueno, vam intentar, vam fer començar els papers, l'Ajuntament ens va ficar moltes facilitats, vam trobar un local, i, bueno, no fa tant, no? Fa això, 6-7 anys, i a poquet anem creixent, a un ritme lent, però anem fent.
Però aneu fent. Molt bé. Teniu contacte amb d'altres centres excursionistes, no?
Bé, n'hi tenim perquè mensualment intentem anar a les reunions que fem de la federació, però així directament aquest mes passat o aquestes últimes setmanes vam tindre el primer contacte amb un grup de Vilassar que van vindre ells a fer la proposta de que els portéssim a conèixer algunes de les muntanyes properes. L'any passat aquest mateix grup va anar amb el grup de Cornudella i enguany van vindre aquí i vam anar a la Serra Llaveria.
Ah, està bé. Maca. La vostra passió per la natura la comparteix gent de moltes edats.
Sí.
Per exemple, si un dia jo vull venir amb vosaltres a fer una caminada pel Montsant, m'he de fer soci del centre? O com va això?
Sí, les activitats que organitzem, al ser nosaltres un grup de la Federació de Muntanya Catalana, doncs el mínim que ens demanen és que la gent vagi a la muntanya amb el seu seguro. I aquesta, l'única manera de poder tindre una assegurança a la muntanya és ser soci d'un club.
Ser soci.
Llavors, sí, la gent pot fer soci de qualsevol club, no cal que sigui del nostre, i està federat. Sí.
Val, ara ja m'he assabentat bé. Ara ja ho sé per un altre...
Tot i que costa molt poc ser soci, eh?
Sí, no, ja me n'he enterat, ja. Heu fet sortides molt rellevants. Quines han sigut les més difícils que tu recordis?
Bé, a veure, el gruix important de sortides són per la zona, ja sigui Montsant o per les zones de quimes properes o ports, i de tant en tant fem alguna excursió al Pirineu. I, bueno, així, a destacar, per exemple, d'aquest any, creiem que ha sigut molt, molt profitós un curs que han fet de primers auxilis. Vam fer un curs d'orientació que va durar 3 caps de setmana i un incloent al Pirineu i fer pràctiques. Bueno, intentem això, que a part de les activitats doncs també hi hagi una mica de formació i bueno,
sí,
també una miqueta de lleure perquè fem audiovisuals, passes de pel·lícules.
Clar, és que tot això de les caminades i totes les escalades, el BTT, com se diu això ara, el córrer, i tot això, clar, requereix una seguretat absoluta,
sí,
no?
Sí, clar, una miqueta al principi és aquest, que la muntanya s'hi ha d'anar amb el màxim de precaucions, màxima de formació i seguretat al moment que no depèn de nosaltres.
Val. Ara s'acosta la primavera, la gent comença a sortir ja perquè s'allarga el dia, perquè fa més bo, la gent surt a caminar, etcètera, etcètera.
Sí.
Però jo he vist gent que no porta ni aigua, no porta ni una fruita. Què aconselles que és el més imprescindible quan surts a caminar? Encara que sigui... a veure, per si surts a caminar una, dues, tres hores, eh? Si surts a caminar menys, ja no...
No, és igual el temps que facis, ni la durada, ni la intensitat, crec que no és l'important, sinó que quan se surt a la muntanya saber quin temps farà i conèixer bé la zona, conèixer bé la ruta, i clar, si es pot, sempre s'ha de portar mapa, sempre s'ha de portar un GPS, alguna cosa que tu, en un moment que hi hagi un canvi que no estigui previst, no et pugui suposar un perill.
Per últim, i crec que ja tocava, vaig fer l'entrevista a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset. Va ser una xerrada molt animada, amb tanta gent a l'estudi que m'ho vaig passar d'allò més bé. Primer que tot, preguntar al president de l'entitat, el senyor Pere Domènech, quants membres sou a la Junta, Pere?
A la Junta som 7 membres. El que passa que n'hi ha un que pràcticament no ve perquè ja, perquè és molt gran i a més té certes dificultats físiques. Bueno, d'això ja en parlarem una mica més tard perquè a la Junta ens convé una renovació una mica forta.
Sembla que a totes les juntes ens ve una mica de renovació.
Passa que amb els anys, com que no hi ha hagut la relativa, podríem dir, la renovació que hauria d'haver hagut, doncs ens han fet vells molts membres. I ara ens trobem que quasi la meitat estem en una edat ja una mica massa gran i una edat en què fallen ja les facultats mentals, físiques, etc.
Bueno, és allò del si no fos, aniria millor, no? Si no fos això, si no fes allò... Va, molt bé, Pere. Quants anys fa que existeix l'Associació de Jubilats?
Mira, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset va ser fundada l'any 1984, o sigui que ara té 37 anys.
37 anys?
Sí, el seu fundador va ser el senyor Amadeu Pissegall, el pare de la Miner. I, o sigui, va ser el primer president i a més va ser el que ho va organitzar tot. Uh-huh. Ell i un grup de joves que, en fi, que veien que s'havia passat ja, no, ja havia passat la dictadura ja feia uns quants anys ja. I es va veure la necessitat de que no hi havia cap entitat que agrupés a la gent gran. I, en fi, se van fer uns estatuts, es van aprovar i l'any 1984 l'entitat va començar a funcionar. Aquesta entitat té com a objectiu principal organitzar activitats per millorar la qualitat de la vida de les persones de la gent gran. Uh-huh. Aquesta qualitat de la vida s'entén en tots els àmbits, o sigui, en àmbit deportiu, cultural, d'esbarjo, d'excursions, etc, etc. O sigui que la quantitat d'activitats pot ser molt gran.
Són múltiples.
Que, com és lògic, no podem fer tanta cosa.
Hi ha activitats que, lògicament, podeu fer, activitats que no, és clar.
A principi, aquesta entitat se va crear, que estava adherida a l'Organització Provincial de Jubilats de Tarragona, però amb els anys se va veure que no hi havia cap avantatge i es va decidir en aquell moment separar-se, i ara actualment està completament separada. M'agradaria a la senyora Minert que us pogués dir alguna cosa de la fundació del seu pare, perquè ella algú sabràs.
Sí que sé. Sé que els jubilats a l'època 1978-79, que va ser quan ja es va començar a buscar el senyor Paco Borja, i el meu pare de dir, que no ho veus, a la porta del Banc Central, on jo hi havia 10 o 12 homes o 15 del poble,
el poble.
I, i a la plaça de les escoles, 15 o 20 més,
clar,
perquè no
estaven...
tenien un sostre.
Clar, no estaven agrupats, cada qual se reunia allí on els hi semblava.
I llavors van decidir de fer pressió, perquè, compte que et dic, 78-79, feia un any, dos, que s'havia constituït l'Ajuntament, amb un alcalde de 30 anys, que era el Ramon Aleu.
El Ramon, no
és? I deia, anem a demanar amb aquest alcalde, i deia, aquí estem els vells del poble, necessitem un lloc per fer això, tot això que ara hem dit. I altres coses que ells, llavors, com que venien de tota una dictadura de 40 anys, però recordant la seva joventut, que havien sigut temps on els moviments socials havien tingut molta importància, i aquella cosa de dir, vull tornar amb allò, cosa que això és impossible, que cada cosa té el seu. Però en canvi, doncs tots aquests homes en general, que estaven per les places i les cantonades morint-se de fàstic, tots van firmar. I vinc a buscar, i aquella llibreta, mira, que he trobat a fulano i m'ha firmat.
Tots els que volien fer, com si diguéssim, anar a l'associació, firmaven.
El vell mercat estava tancat, no servia de res. Se parlava que s'havia de refer, o sigui que s'havia de reutilitzar per a coses pel poble, de dir, aquí volem anar. I aquí es van penjar les orelles de l'alcalde, que es va portar més que bé, i va costar, perquè tot costa, home, tot costa. I de diners no n'hi ha hagut en la vida, i la data que dona el Pere com a, diguem, és la inauguració.
La inauguració.
Aquí, amb aquest edifici, com... que ells som ara, perquè
sí,
tu la veus,
era aquí, sí, sí.
Aquí baix.
I la cortera,
aquí
baix.
Aquí baix se va obrir ja el club, diguem, el...
Sí.
Totes les... Va anar amb el temps també augmentant una mica, perquè primer era baix sol, i hi havia amb un d'aquells nichos que havien sigut del mercat, hi havia l'oficina. Però llavors se va demanar el pis de dalt, i ja van pujar dalt.
Van pujar aquí dalt.
Això mateix, ja van pujar dalt, i a dalt se van feien de totes les coses que van anar sorgint, perquè és que els temps estaven canviant a gran velocitat. No es podia tornar als anys 30.
No, clar que no.
No
hauríeu de tirar endavant.
La gent era una altra. I això mateix passa ara, perquè les aficions dels que ara se jubilen no tenen res que veure
clar,
amb els,
amb els dels amb altres.
Diguem. I a poc a poc ha de canviar la fesomia. A poc a poc. I així ha de ser.
I fins aquí el Volta de Full d'aquesta temporada. Espero que hagueu disfrutat i desitjo que passeu un molt bon estiu. Ens tornem a connectar al mes de setembre. Tan sols recordar-vos, això sí, que els programes d'avui es repeteixen el diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda. Recordeu, es repeteixen el diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda. Que s'ho passeu molt bé, bon estiu, fins aviat. Adeu!